Onda Cero Catalunya. Onda Cero.
Arriba el cap de setmana i amb ell el temps de fer plans. Afortunadament som encara en una època de l'any on, si la meteo permet naturalment, es poden fer plans per tal d'invertir el temps de lleure que la majoria gaudim cada 7 dies. Aquest país, la gent que volem, sobretot els que volem a motor, a més dels plans per decidir on anirem o quant de temps podrem dedicar a volar, no ens toca altre remei que fer una altra mena de plans, els plans de vol. El famós i inefable pla de vol que cal fer cada vegada que volem donar un tomb al cel i que podria, fins i tot, i en determinats casos, estar justificat, però que mai hauria de ser una imposició obligatòria. L'espai de temps que hi ha entre un alliberament i un aterratge, en el cas d'un vol local, diguem d'un parell d'hores, i on el nombre d'indrets diferents i aleatoris que es poden haver sobrevolat durant aquest espai de temps són molt grans, fa que la informació que conté el pla de vol quedi totalment diluïda i inútil. Diríem una miqueta convertida en paper mullat, oi? Potser per això, per aquesta causa, per aquest motiu, i probablement per moltes altres raons, en països d'elevada tradició aeronàutica, com a França, doncs no és necessari fer un pla de vol obligatori en el cas de vols de tipus esportiu o de vols privats, sinó tan sols els altres plans, aquells que serveixen per decidir com passar el temps de lleure disponible. Tant de bo que aquí, aviat, només haguem de preocupar-nos de fer aquesta mena de plans. Bona tarda i benvinguts. Aquí comença Flaps.
Flaps, un programa on volar és a l'abast de tothom. Flaps, amb Jordi Mateu.
Doncs la més cordial benvinguda a tots els aerotrastornats i aerotrastornades que sintonitzen Onda Rambla, cadena Onda Cero, a l'hora d'emprendre el vol cap a una nova edició de Flaps. I ja que parlàvem de plans, doncs d'aquell dichós pla de vol que, segons sembla, ningú vol, aquí teniu els nostres plans per a l'edició d'avui. Parlarem d'aquí una estona amb un dels fabricants de globus aerostàtics més important del món i que es troba a Catalunya. El tema del dia d'avui serà la història d'Ultramàgic, que ens l'explicarà un dels seus protagonistes. Cap al final del programa esperem Josep Maria Lladó. I parlant d'històries, una història important i dilatada, la de l'aeroport de Sabadell, ens la portarà en Lluís Coromines, El temps passa volant. El vent, els núvols, la visibilitat, en definitiva, la meteo pel cap de setmana des de nivell del terra fins a 5.000 peus d'alçada ens l'explicarà, com cada setmana, el nostre meteoròleg Jordi Mazón. I a l'espai d'entrevistes, d'aquí molt poquet, coneixerem a Miguel Ángel González, més conegut per Gadget, un pilot comercial que a les estones lliures pilota una màquina ben diferent al seu habitual MD-80. I cap al final del programa, un repàs a les informacions aeronàutiques més destacades i temps per a recordar les activitats previstes a la nostra agenda. Tot això i un munt de coses més al pla de vol del nostre Flaps d'avui.
Vine a gaudir del Pirineu des d'un altre punt de vista.
Coneix des de l'aire un dels paisatges més impressionants d'Europa. A l'aeròdrom Santa Cília de Jaca podràs viure l'aventura de volar al Pirineu d'Osca.
I si el que prefereixes és pilotar un avió, a l'aeròdrom Santa Cília et podràs matricular en els nostres cursos de vol de muntanya, en veler i a motor.
Aeròdrom Santa Cília, a Jaca, telèfon 974 37 76 10. Viu l'aventura de l'aire al Pirineu d'Osca.
Ya a la venta en tu kiosco la última entrega de la revista Volar, número uno en el sector aeronáutico.
Este mes todo sobre la Vuelta Aérea de España Xacobeo 2004, vigésimo primer trofeo de su majestad el rey.
¿Cómo trabaja la patrulla acrobática de helicópteros ASPA? Descúbrelo en este reportaje en exclusiva para la revista Volar.
Y también todo sobre el Campeonato de España de Paracaidismo.
Además, mercadillo de compraventa de artículos aeronáuticos de segunda mano.
Todo esto y mucho más en la revista Volar.
Volar, ya en tu kiosco.
Estàs preparat per volar?
Amb Topfly aconseguiràs la preparació que necessites per fer de la teva passió per volar una professió de futur.
Topfly, escola de pilots i companyia aèria, disposa de 15 aeronaus per a la teva formació, un quadre docent de 17 instructors altament qualificats i 5 simuladors de vol, entre ells el de l'Airbus 320.
Proper curs de pilot de línies aèries inici el 13 d'octubre.
Topfly, aeroport de Sabadell. Informa-te'n al 902 46 0006 o a topfly.com.
Amb Topfly estaràs preparat per volar.
Topfly, escola de pilots i companyia aèria, t'ofereix aquest espai.
El 1980, dos germans d'Igualada van decidir travessar l'Àfrica en globus. Una aventura que va durar 11 mesos i 40 vols en un globus construït per l'ocasió per ells mateixos. No sabem fins quin punt era gran o no el seu coneixement sobre el continent negre, però el que segur que no sabien els dos germans és que l'aventura que havia començat 2 anys abans, tot aprenent a volar amb un globus de segona mà, 26 anys després encara duraria i els hauria portat a crear una de les empreses de fabricació de globus més importants del món. És cert o no, Josep Maria Lladó? Bona tarda.
Hola, bona tarda. A veure, nosaltres vam començar i vam fer el viatge tres companys i n'hi van haver 2 més doncs, que ens van ajudar doncs, a preparar-lo també, entre ells el meu germà i en Josep Biosca. Oi?
Però vosaltres ja teníeu
a veure, els
en ment una mica que això podria anar tan enllà?
No.
Us ha sobrepassat?
No, per descomptat doncs, que en aquells moments nosaltres ens ho vam agafar doncs, com un hobby. I, de fet, jo, després de quan vam tornar de l'Àfrica, bé, volíem continuar doncs, com a aficionats, però no ens havíem plantejat el construir globus.
Perquè, a més, veu fins i tot entrar en el món de l'ULM.
Sí.
No veu entrar directament al món del globus.
De fet, Ultramàgic ve d'aquí, perquè
Lleuger.
No ens van autoritzar la marca o el nom doncs, de Màgic, i aleshores, com que nosaltres vam fer un prototipus d'ultralleuger, per cert, bastant avançat pels temps, estem parlant de l'any 83.
Ui, és que els ultralleugers s'han mogut molt,
Sí.
aquests últims anys.
No, però vull dir, aquells temps era bastant
avançat
perquè aleshores tots anaven amb cables, nosaltres ja els cables ja els havíem tret. Bé, però doncs ens vam trobar doncs, que bueno, coneixíem molt més bé els globus, també era el nostre món, i doncs per una sèrie de motius doncs, vam passar-nos els globus a construir.
Home, tot això que ens hem perdut, els que volem a la fixa, perquè haguéssim pogut provar doncs, aquests ultralleugers d'Ultramàgic. Quants globus haureu fet amb aquests 26 anys?
Al voltant d'uns 900, ara estem.
900 sí. Globus que estan escampats per tot el món, crec.
Sí. Una mica, doncs, si fem nord-sur, doncs, des de Finlàndia doncs, a Sud-àfrica o Argentina, i est-oest, clar, donem la volta perquè doncs, el Japó, els Estats Units, n'hi ha per tot arreu.
I què ho fa que tot el món, quan necessita un globo, pensi en Ultramàgic i us l'encarregui vosaltres? Què passa? Són molt bons, els piloteu molt bé, que per altra banda també és cert que vosaltres, tant tu com ton germà, formeu part d'aquests 55 esportistes d'èlit que estan llistats per la Federació Aèria Espanyola i participàvem en competicions, però és per això, és per tot una mica? O...
Bé, a veure, nosaltres vam començar a exportar, si l'empresa va començar realment l'any 84-85, vam començar a exportar el 86-87, no ens en recordem gaire, però eren altres temps, o sigui, entre fronteres, després el prestigi de, entre cometes, però l'espanyol no tenia massa bon prestigi. Aleshores ens va costar molt de vèncer aquestes dificultats i va ser molt poc a poc, De fet, una sèrie de casualitats, aprofitar-les i després, doncs, clar, l'esforç doncs, de procurar fer les coses bé i doncs...
Sí, perquè aquí no tenim massa fama fora en coses aeronàutiques, tot s'ha de dir, doncs, no la tenim, la tindrem i l'estem començant a tenir gràcies a iniciatives com la dels germans Lladó, però encara, doncs, hem de caminar bastant, no?
Bé, jo crec que no és només amb temes aeronàutics, jo crec que s'ha donat un tom aquí amb el país, no només a Catalunya, jo diria que a tot Espanya hi ha un producte fet aquí, pot ser tant o més bo, doncs, que qualsevol lloc del món. No?
Parlem dels productes, perquè fa 26 anys, suposo, els globus és d'aquelles màquines voladores que no canvien molt, almenys externament. L'aspecte físic continua sent doncs, el mateix de l'època del Juli Verne, és a dir, una campana inflada, una cistella de vímets, generalment, o de material molt lleuger. Però, tot i això, amb aquests 26 anys, quina evolució hi ha hagut amb els materials, amb la manera de construir?
Bé, a veure, si hi han 4 peces o 3 peces principals, que són l'embolcall, el cremador i la cistella. Diguem, l'embolcall, bàsicament, ha sigut temes com els tipus de teixits, doncs, que són tècnicament més bons, duren més, hi ha altres tipus de teixits doncs, que aguanten, per exemple, els strips, o sigui, el que en anglès en diuen el tier strength, doncs aguanta molt més. Bé, ha evolucionat doncs, tècnicament el que han evolucionat amb altres tipus de materials.
Però val a dir que a l'interior de la campana, el que és el cos del globus, s'arriben a assolir temperatures superiors als 100 graus, és a dir, que la tela és una tela que ha d'aguantar molt i molt.
tècnicament són teixits molt, molt bons. A més, l'afegit d'aquesta temperatura interna més el sol que li toca, clar, molt directe, aquesta combinació és molt dolenta pels teixits. Aleshores han de ser teixits molt bons. Tot i així, és a veure, un teixit normal aguanta 300 o 400 hores i alguns
d'especials... Això no, pregunta quan dura un globus.
Sí, algun d'especials doncs, pot arribar fins a les 1.000, però d'aquí no passes, eh? Aleshores, potser el que ha evolucionat més...
Es fan revisions, imagino, periòdiques, sí, per comprovar, sí, doncs, sí, entre altres coses, que el teixit estigui en condicions d'aguantar el vol.
Cada any tots els globus han de passar una revisió, doncs, i a partir del tercer any doncs, es prova ja els teixits, si hi ha diferents colors... Doncs,
I no s'ha trobat encara res millor que el Vímec? Una fibra natural, un producte 100% natural per confeccionar les cistelles?
Bé, a veure, això depèn de l'objectiu que es vulgui. O sigui, si vas a tenir el mínim de pes, clar, hi ha fibres de carbó o Kevlar, doncs que evidentment guanyes pes, no? Però la combinació, o sigui, del Vímet, que és un... A veure, lliga molt amb el globus, després no és massa pesat, cosa que influeix bastant, té molta absorció a l'impacte, o sigui, si piques una mica, doncs no passa res, i després també té un altre avantatge que jo crec que és la millor d'aquestes, que és el que envelleix molt bé. O sigui, una cistella, si és de Vímet, al cap de 5 anys o 6 anys o 10 anys es pot veure nova. Si fas servir una cistella de fibra, a la segona arrossegada o ja no es veu bé, diguem, oi? Envelleix bé les cistelles.
Una pregunta abans de passar volant per la publicitat, perquè que també la tenim aquí al programa. Igualada, us coneixen la gent? És a dir, saben, són conscients del que feu en allà a l'Aeròdrom General Vives, de que és una indústria doncs, coneguda arreu del món i que d'alguna manera porta el nom d'Igualada per tot el món? O la distància que hi ha entre l'aeròdrom i la ciutat també hi és en quant a coneixement dels habitants?
Jo crec que més o menys hi ha molta gent que ho coneix, això. Es fa el Festival de Globus el mes de juliol.
Llavors, és veritat, a l'Europa en Balloon Festival.
Ve molta gent, també. Després, de tant en tant surt als diaris alguna coseta doncs, de què anem fent. Doncs jo crec que la major part de gent... Doncs sí que ho coneix, oi? Que Igualada es fan globus, oi?
Doncs ara sí, arriba la publicitat, passa volant i de seguida continuem conversant amb Josep Maria Lladó.
Estàs preparat per volar?
Amb Tot Fly aconseguiràs la preparació que necessites per fer de la teva passió per volar una professió de futur.
Tot Fly, escola de pilots i companyia aèria, disposa de 15 aeronaus per a la teva formació, un quadre docent de 17 instructors altament qualificats i 5 simuladors de vol, entre ells el de l'Airbus 320.
Proper curs de pilot de línies aèries inici el 13 d'octubre.
Tot Fly, aeroport de Sabadell. Informa-te'n al 902 46 0006 o a topfly.com.
Amb Tot Fly estaràs preparat per volar.
Continuem conversant amb Josep Maria Lladó, és una de les ànimes d'Ultramàgic, d'un fabricant de globus que tenim aquí a casa nostra i que és conegut arreu del món. Abans parlàvem de que hi ha globus fabricats vostres a tot arreu. Això fins i tot us ha portat a encunyar una frase quan participàvem en competicions, si no es aconsegueix arribar massa a una posició massa galdosa, que com a mi al primer lloc se l'han portat un Ultramàgic. Això d'alguna manera serveix d'un cert consol com a esportista, es guanya més l'esportista que el dissenyador, el fabricant.
A veure, ja, avui en dia ja amb el món dels globus, com amb molts altres de l'esport, hi ha pilots quasi bé professionals, diguem. No professionals, però que volen moltíssim. A veure, un pilot americà té una competició bona, de nivell, cada cap de setmana, si vol, oi? Aleshores, competir amb això és per nosaltres pràcticament impossible, diguem. A part de que com que estem tota la setmana amb els globus, algun cap de setmana de tant en tant també ens agrada...
Això no va dir perquè ja, evidentment, doncs amb aquestes coses sempre s'ha de comptar amb el consens de la família.
De la família, sí,
sí. I com ho viuen tot això? Perquè bé, ara fa molt poc que heu estat a Austràlia, no sí. Fa pas massa tu vas estar doncs, a Sud-amèrica, en fi, volteu molt per qüestions de competició. Com es viu aquesta globitis, si em permets sí. L'expressió aguda que es viu a Cas Lladó?
A veure, la veritat és que nosaltres procurem anar a la família junts, doncs allà on puguem. Clar, a Austràlia no hi vam anar doncs, per òbvies raons, oi? Però, doncs, per exemple, el cap de setmana passat estàvem a Aro, que hi va haver la Copa del Rei, i, bueno, ja tinc dues filles que són pilots, també, ja, de globus. I, I, doncs,
tenim una representant aquí que està escoltant molt atentament l'entrevista.
Doncs ara ja comencem a combinar d'anar-hi amb dos globus, amb competicions o amb festivals, i si no, i si anem amb un de sol, doncs a veure, de moment, com que els hi agrada també i així es tenen una oportunitat doncs, de voltar i de conèixer molta gent, doncs la veritat és que normalment doncs, venen.
Això vol dir que d'alguna manera doncs, hi ha continuïtat en les aficions familiars a casa vostra.
Sí, i tinc de dir doncs, que no és tampoc massa freqüent. Vull dir, hi ha altres pilots de globus que veig que jo, que els seus fills, doncs, no,
la família en vol sentir
no els
parlar,
interessa,
no?
Diguem, oi? Però, bueno, afortunadament, doncs, no sé, hem d'anar, de totes maneres s'ha d'anar combinant, eh? Vull dir que aquesta setmana, per exemple, hem fet una setmana de vacances sense globo, oi?
Sense globo.
Sense globo.
Suposo que deu ser una cosa bastant inhabitual en el vostre cas. Amb els globus passa una cosa que amb la resta d'enginys que utilitza l'home per volar doncs, no succeeix, és que vola de qualsevol manera. És a dir, qualsevol forma és capaç de volar. Amb un avió ja sabem que, segons quines formes, doncs, no és convenient fabricar-los perquè més aviat volarien cap a terra. Però els globus ens sorprenem de la quantitat de formes que poden arribar a tenir i amb les concentracions i tal doncs, se'n pot veure una mostra bastant exhaustiva en alguns casos. Quin és el globus més raro que us han demanat o la forma més que us heu quedat més de dir, bueno, i això, com ho cosirem, això?
No, a veure, per demanar...
No, per demanar la gent no es queda, ja ho sabem.
Tot, però esclar, hi ha algunes coses doncs, que has de dir que no. O sigui, si a mi em demanessin un paraigües obert, doncs diria, no, això no,
home,
no, no pot ser, oi? Vull dir, seria molt complicat.
No, però dintre del que són les formes volumètriques sí que però... podríem dir que hi ha unes possibilitats de donar
sí.
Camp a la fantasia.
No, a veure, nosaltres hem fet, doncs, una balena, un goril·la, una catedral, bueno, hem fet coses molt diferents, ampolles, paquets...
Una catedral?
Sí,
sí, sí. Bueno, i no fa pas massa, vau fer, vam tenir ocasió de veure l'estrena doncs, en l'últim European Balloon Festival, d'un globus doncs, que té la missió més maca que pot tenir una màquina voladora, que és la missió humanitària de recaptar fons per Àfrica.
Sí, bé, és una cosa, a veure, nosaltres estem molt, ens agrada molt l'Àfrica i doncs ens sentim lligats, eh? Aleshores va sortir l'ocasió, nosaltres tenim ja, no és una ONG perquè no ens veiem capaços de portar-la, però doncs amb dos companys més, diguem, van fer un globus que hi posa les lletres d'Àfrica, una mica doncs només per recordar doncs, que... Bueno,
que Àfrica existeix, que sovint no ens en recordem més sí, que quan ens sentim notícies.
Doncs una mica doncs per això. I arrel d'això també va sortir... amb un pilot que es diu Brian Jones, que va ser un dels que va donar la volta al món amb globus, amb el Breitling, i doncs hi va haver ells tenen una ONG doncs, que precisament doncs, estan mirant de pal·liar el NOMA, que és una enfermedad, doncs no és que estigui de moda, però ara et sento parlar molt més. Doncs,
s'està parlant abans, bastant últimament.
Hi ha una fundació doncs, que, diguem, d'un mallorquí, doncs, que hi està treballant.
És una malaltia terrible
sí,
que afecta molts nens
molt,
a Àfrica.
Molt fort, oi? I arrel de tenir aquesta... I ell se'ns va acostar, aquest pilot, amb nosaltres, doncs, perquè nosaltres fem un globus que és molt, va molt bé per competició, perquè és més estirat
més
i d'unes quantes sí, característiques. I bueno, vam arribar doncs, de què li faríem un globus per ell, amb l'anagrama doncs, de la
fundació,
i a més doncs, també bueno, hi vam dibuixar un mapa d'Àfrica doncs, perquè la fundació doncs, està... Però aquests pilots doncs, van fer una donació perquè hi havia un premi per donar el primer de donar la volta al món d'un milió de dòlars
i el van
posar en aquesta fundació.
Diu molt a favor dels pilots d'aeroestació
sí,
i en fi, de les persones en general que tenen doncs, bon sentiment. Josep Maria Lladó, pràcticament no tenim temps per més, però a mi m'agradaria que, ja que hem parlat una mica de competició i doncs em sembla que l'última que heu estat és a Aro, què és el que es dibuixa en l'horitzó més proper on hi participareu vosaltres? Doncs demanant temps al temps per poder doncs, participar a les competicions.
No, a veure, aviat podem dir que només hi ha el Campionat d'Espanya, que es farà el mes d'octubre a Madrid, I després ja passem a l'any que ve, oi? L'any que ve hi ha el Campionat d'Europa a Hongria, hi ha un premundial al Japó, perquè és el 2007, que és el Mundial, i bé, nosaltres estem preparant la primera concentració de globus a Tanzània.
Primera concentració de globus a Tanzània. Per quan serà
això és la
Setmana Santa
de l'any que ve, perquè farà 25 anys que nosaltres vam fer el viatge a l'Àfrica.
Doncs esperem que ens mantinguem informats, perquè nosaltres estarem molt encantats d'informar els nostres amics oients de Flaps de com va aquesta concentració que tindrà lloc per Setmana Santa. I en definitiva, doncs, molta sort a totes aquestes competicions que hi participareu, que sabem que la tindreu.
Bueno, gràcies, doncs, per donar-nos aquesta oportunitat per explicar-ho.
Gràcies per venir aquí.
Estàs preparat per volar?
Amb Tot Fly aconseguiràs la preparació que necessites per fer de la teva passió per volar una professió de futur.
Tot Fly, escola de pilots i companyia aèria, disposa de 15 aeronaus per a la teva formació, un quadre docent de 17 instructors altament qualificats i 5 simuladors de vol, entre ells el de l'Airbus 320.
Proper curs de pilot de línies aèries inici el 13 d'octubre.
Tot Fly, aeroport de Sabadell. Informa-te'n al 902 46 0006 o a topfly.com.
Amb Tot Fly estaràs preparat per volar.
Tot Fly, escola de pilots i companyia aèria, t'ha ofert aquest espai.
¿Te gusta volar? Pues vuela hacia el kiosco más cercano y no te pierdas Aviación General y Deportiva, la revista para la gente como tú.
Aviación General y Deportiva, cada mes toda la actividad aeronáutica del país.
Los mejores reportajes sobre ultraligeros, avionetas, paramotor, autogiros, vuelo a vela, helicópteros, vuelo acrobático, aeroestación, los encontrarás en Aviación General y Deportiva.
Si te gusta volar, esta es tu revista.
Cada mes en tu kiosco.
Flaps, volar a l'abast de tothom.
El temps passa volant i Flaps, això vol dir que rebem la visita d'en Lluís Coromines. Lluís, bona tarda, benvingut.
Bona tarda, Jordi.
Avui, per parlar d'un aeròdrom que ens és molt proper, un aeroport ara, aeròdrom en el seu dia, que a més enguany compleix el seu 70 aniversari.
Això mateix.
I que doncs està molt vinculat a la història de l'aviació de Catalunya.
Home, i tant.
Que és el de Sabadell, diguem-ho.
Sí, sí, l'aeroport actual de Sabadell va començar a funcionar d'una forma fixa a partir del, em sembla que és el 4 o 3 d'agost de 1934.
I en aquella època, imagino que devien haver-hi diversos condicionants que van portar doncs, a buscar un lloc per posar un camp de vol. Avui en dia doncs, l'aviació és una cosa més quotidiana, en aquella època doncs, no ho era tant. Què és el que va motivar la recerca d'un lloc on posar un camp de vol aquí a Catalunya?
Bé, hem de recordar que en el que avui en dia és l'aeroport de Barcelona, l'aeroport del Prat, l'aeroport de Barcelona, digui com vulguis, hi havia tres camps. Hi havia el camp de la Boleteria, que era el que operava des de 1921 l'aviació de l'Armada. A partir del 32 hi va anar l'aviació militar. Allà a prop tenien el camp dels francesos.
De la TQR?
No, que ja no era la TQR, era Air France en aquella època. Ja.
Era Air France, ja.
El 34, és en el 33.
Va ser anterior a la TQR.
Sí, sí, és una de les companyies que després es passa a ser aeropostal, etc. Això seria una altra guerra. I hi havia també el camp civil, diríem, que és on operava l'aviació esportiva i que és el que vam posar en funcionament l'any 23, a través d'en Canudes, de l'Aeroclub de Catalunya i després, doncs, els diversos clubs o noms diferents que van tenir les entitats aeronàutiques que operaven allà. Llavors, aquell espai ja es feia petit, el camp militar, perquè és on operaven les línies aèries, perquè era el que donava més condicions, i per tant ja es veia que no era útil posar-hi res més allà, no? Que es quedava com petit, vull dir, els avions que arribaven de la Lufthansa se'ls feia just. Llavors es va buscar un altre lloc, i aquell lloc es va triar a Can Diviu, a Sabadell, junt amb dos finques més, que no és una, són tres. Però aquest lloc ja s'havia fet servir el 1919, quan es va fer un petit projecte de volta, de prova aeronàutica, la prova de tardor l'any 19, amb un recorregut de 110 quilòmetres, doncs ja es va preveure una zona com per problemes per emergències, que al final no hi va tenir que aterrar ningú.
Llavors, el fet d'anar a aquesta finca de Can Divi, suposo que era perquè era una finca molt gran, de fet, ja es veu, avui en dia, amb el terreny que ocupa l'aeroport, doncs l'enorme que era aquella finca era prou pla, però la idea era fer-hi volar avions comercials, o perquè avui en dia l'aeroport de Sabadell està dedicat més aviat a la docència i a l'aviació esportiva, aviació general. El pensament era de fer-hi anar avions comercials?
Això es va formar un consorci entre l'Ajuntament de Sabadell, el Ministeri de la Guerra i una altra entitat, no recordo qui era la tercera, per crear un que en volien dir un camp d'aviació de l'Ebre. I el lloc més adient que es va trobar va ser aquest. Llavors, això era uns terrenys que van expropiar i es va cedir l'utilització de l'aeroport a l'aviació militar, servei d'aviació militar, que no exèrcit encara.
Això encara no havíem arribat a la Guerra Civil.
Encara no, faltaven 2 anys. I amb la condició que s'hi pogués operar l'aviació esportiva i lleugera. I allà mateix és on es va instal·lar l'Aeroclub de Sabadell, que també s'acabava de crear, i era el camp on havia d'operar. Llavors, amb aquest motiu es va crear l'aeroport de Sabadell. Bé, l'aeròdrom de Sabadell.
Aeròdrom, que llavors encara era aeròdrom. Al cap de 2 anys esclata la guerra i l'aeròdrom de Sabadell creix una importància bastant gran. Cal dir que hi ha una part de l'aeròdrom de Sabadell, de l'aeroport actual de Sabadell, que molta gent desconeix, que són les galeries, part de les galeries que comunicaven les dependències del camp per sota terra, que encara es conserven avui en dia, i que han tingut doncs diverses utilitats, des de doncs quedar allà obsoletes i abandonades fins, em sembla que fins i tot s'hi ha conreat xampinyons en alguna època. Però és una part interessant, curiosa, que molta gent desconeix i que a mi m'agradaria molt, des d'aquest programa ho demanem, a veure si es podria arribar a fer visitable aquesta part de l'aeròdrom de Sabadell. Durant la guerra, a banda d'aquests passadissos que s'hi van haver de construir, s'hi van construir més coses, no, a Sabadell?
Durant la guerra, aquí una de les coses que va fer el govern de la República, perquè Catalunya va estar en mans de la República fins pràcticament al final, doncs van aconseguir començar a poder construir uns 200 avions de caça, Polikarpov i 15 Chatu, que es construïen amb diversos tallers i després es muntaven. Exacte. I hi havia algun lloc que s'havia de provar. I molts d'ells es van provar a l'aeròdrom de Sabadell, a part de que tenia la base una o dues esquadretes de Chatus, també feien serveis doncs, de vigilància de costes, de defensa, o que es podria dir aviació d'interceptació a l'època, que era molt relativa, perquè la informació era visual o que visessin per telèfon o que els havien vist passar en un altre punt. Però és un aeroport que, i després, quan van arribar els altres, els facciosos, doncs la van fer servir també. I allà hi havien aterrat Junkers 52 i avions de Messerschmitt, etcètera, etcètera.
Després, amb el temps, l'Aeroclub de Sabadell i el de Barcelona van arribar a trobar, no?
Sí, però primer recorda que, bueno, s'ha de recordar que el camp era de titularitat militar, fins que va passar a ser aeroport.
Però això va ser més tard, això va ser l'any 72.
Fins al 72.
Fins al 72 era aeròdrom.
Era aeròdrom militar.
I l'any 72 va passar a ser aeroport d'interès general, i doncs s'ha gestionat doncs des de l'administració com a aeroport doncs dedicat sobretot a aviació de serveis, aviació general, etc.
Si vols un detall, perquè jo em vaig fer pilot que encara era aeròdrom, no hi havia res del local d'ara. Ja sé
que tu ets un dels veteranos.
No, n'hi ha de més, n'hi ha de més.
N'hi ha de més veteranos. Bueno, ara s'ha enfadat.
No,
digue'm.
Recordo molt bé que hi havia el que en deien la pèrgola, que era com una barraca, que hi havia un equip, una ràdio, que operava en 123.5, i que el que hi havia per allà és el que es posava a la ràdio quan trucava algú a Sabadell, i que seria com és l'aeròdrom de Castelló.
O sigui, una mica el que passa avui en dia amb molts aeròdroms d'aquests que hi ha per aquests mons de Déu, que doncs truques a la freqüència i se t'hi posa doncs, el primer que passa. No?
Això mateix. I més a més, recordo molt bé que les carrers de rodadura de terra, la pista era exactament la mateixa cara, no tan ampla.
Asfaltada ja?
Asfaltada, sí. No sóc tan vell. I les capçaleres de la pista estaven degudament picades. El ciment picadet, que procuraves evitar, no?
Clar.
I superava completament vol visual, res de torres ni res.
Quin romanticisme, eh?
No, era una altra època. Hi havia oficina de tràfic, per això ja, eh? havies de fer pla de vol igual, etcètera, etcètera, etcètera.
Bueno, això del pla de vol és un tema que un dia que ens abordarem aquí en el programa, cuidado, ho convertirem en el tema del dia, perquè és
encara
molt important.
Encara funcionava la torre, aquella que hi ha, a dins hi havia un bar, que és on la gent doncs, dinava, esmorzava, se celebraven les voltes i coses d'aquestes, no? Hi havia una bombeta que s'emportava tots els cops de... tots els taps de la botella de xampany que es destapava quan hi havia una suelta.
O sigui, era una cosa tradicional de fer tiro a la bombeta.
Això mateix.
Quines coses que veriu aquí, el temps passa volant.
I per cert, quan vam fer la primera torre la van tenir que tirar a terra.
I això?
Perquè els angles eren amb unes totxanes d'unes dimensions que donava uns angles morts impressionants.
I no es veia tot el camp?
No.
Mal assumpte, amb una torre de control s'ha de veure tot.
Més o menys.
Anecdotari, avui parlant doncs, sobre aquest aeroport, antic aeròdrom de Sabadell, que compleix 70 anys i que doncs, avui ha estat el motiu central de la nostra xerrada.
Només una coseta.
Molt ràpidament, molt Lluís, ràpidament. Que se'ns acaba el temps.
Les primeres èpoques, fins molt que pensar, de l'aeròdrom, del que era aeròdrom de Sabadell, no hi havia pistes. Era una zona delimitada amb una mànega i s'aterrava encarat el vent, punt.
És a dir, el vent creuat, les tomes amb vent creuat no existien no perquè un s'encarava i entrava com...
Ah, no.
Quins temps aquells. Lluís Corominas, el temps passa volant. Moltes gràcies.
Igualment.
Atenció, Aeroteca. Sol·licito autorització per aterrar. Alumne pilot a bord.
El teu pròxim vol que sigui a l'Aeroteca, una de les llibreries especialitzades en aeronàutica més important d'Europa. A l'Aeroteca hi trobaràs tots els llibres de text per als teus estudis de pilot d'avió, helicòpter, mecànic, TCP o controlador aeri. Tot el material bàsic i molt més. Llibreria Aeronàutica Miguel Creus, l'Aeroteca, carrer Montseny 22, cantonada Sant Joaquim, al barri de Gràcia de Barcelona. Obert de dimarts a dissabtes i dilluns a la tarda. També pots comprar trucant al 932 18 17 39 o a través de la web aeroteca.com. L'Aeroteca, el teu aeroport cultural.
Si t'agrada volar ben alt, aquest és el teu programa, Flaps, amb Jordi Mateu.